Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Neix a Barcelona el primer nadó a Espanya gràcies a un trasplantament d'úter, Maria Pagès.
Es tracta d'una intervenció experimental i molt complexa que ha dut a terme a l'Hospital Clínic en una dona que va néixer sense úter. De fet, la donant va ser la seva germana. El doctor Carat és membre de l'equip mèdic responsable de la intervenció, mentre que Tamara Franco és la mare del nadó.
Tiene la sensación de haber creado vida, es demasiado decir, pero creado las circunstancias para que la vida vuelva a surgir. Entonces eso para nosotros es importantísimo.
Estoy muy agradecida, que la verdad que ha sido un proceso muy duro, a la vez muy bonito, con todos los riesgos y con todo, que merece la pena pasarlo, la verdad.
La reunió entre la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i la ministra homòloga, Teresa Ribera, acaba sense cap acord sobre la cogestió de la Conca de l'Ebre i la modernització del canal d'Urgell.
La Conca de l'Ebre està avui al 49% de la seva capacitat, mentre que les conques internes, gestionades per l'Agència Catalana de l'Aigua, estan sols al 25%.
Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
Jordà ha lamentat que el govern espanyol no tingui cap pla especial per la sequera.
Nosaltres ja hem fet els projectes per modernitzar 10.000 hectàrees i, a més, hi tenim, doncs, també els recursos perquè això es pugui dur a terme el més aviat possible. Però necessitem una resposta, en aquest cas, del Ministeri d'Agricultura. El Ministeri de Transició Ecològica el que s'hi ha fet avui és brindar-se tècnicament a col·laborar amb aquesta modernització.
Protecció Civil repetirà el proper 13 de juny la prova d'enviament massiu d'alertes per telèfons mòbil a Terres de l'Ebre, Tarragona i el Penedès.
La prova prevista per Barcelona el 30 de maig també s'ajorna fins a disposar dels resultats correctes de les proves a Tarragona i l'Ebre.
Radio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Aquest anunci arriba després d'una fallida prova el 12 d'abril d'aquest any i la posterior denúncia de Protecció Civil als seus homòlegs de l'Estat. La Generalitat ha comunicat també que ajornarà la prova que havia de tenir lloc el 31 de maig a Barcelona i la zona metropolitana. Aquesta es durà a terme un cop s'hagi garantit que l'eina desenvolupada pel Ministeri de l'Interior funciona correctament.
Jornada sense incidències, amb els trens funcionant a l'hora i recuperant la freqüència de pas habitual en el primer dia laborable des del restabliment del servei habitual a la R2 Sud.
I entre els usuaris, opinions de tot. Alguns encara molt enfadats, d'altres expectants i els més optimistes, esperançats.
Això fa molt temps que Renfe no és puntual i coses així han passat.
Penso que és un sistema complex, llavors entenc que puguin haver incidències, però suposo que deu ser que no hi ha una gestió 100% bona.
Com és el primer dia i coneixent la Renfe, no ho tinc clar. Espero que vagi bé. Bueno, bé, com sempre.
En cultura, l'adaptació musical del best-seller de Maria Dueñas, El tiempo entre costuras, arribarà al Teatre Apolo de Barcelona a finals de setembre.
La producció, que fins ara ha passat per Madrid, Sevilla, València i Saragossa, s'ha presentat aquest matí amb la presència de l'autora de la novel·la, Maria Dueñas.
Todo está ahí. Se queda, digamos, en un puro hueso la historia, o sea, se desprende de lo superficial, pero el alma de la novela permanece en cada instante.
I en esport, Roger Sánchez, el Sant Andreu i l'Europa ja coneixen els seus darrers rivals al play-off d'ascens.
El Salamanca serà l'últim obstacle dels andreuencs en la fase d'ascens a la segona federació, mentre que l'Europa s'enfrontarà al del Llevant a l'eliminatòria per pujar a la primera federació femenina de futbol.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, planada serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps al 100% primaveral. A hores d'ara hi ha un còctel de fenòmens meteorològics a Catalunya. Per exemple, algunes tempestes fortes que cauen a cavall dels dos Vallesos, també cap a Osona, a les comarques de Ponent. Al llarg d'aquesta tarda, de fet, a la Catalunya central i a la província de Lleida aniran caient algunes tempestes locals però intenses i, en canvi, quan més a prop de la costa, les clarianes són molt més dominants, amb un ambient xafogós i tot. Pel que fa a aquesta matinada, matinada i demà al matí es tornarà a carregar de núvols a les comarques de Girona, bàsicament, amb algun ruixat, alguna pluja demà al matí, especialment a l'Empordà, i després s'obriran moltes clarianes una altra vegada, arran de mar. En canvi, a partir del migdia, una altra vegada, del prelitoral cap a l'interior, molts més nuvolots que acabaran deixant alguns ruixats i algunes tempestes locals, disperses. Però demà, al Pirineu Lleidatà i a la Catalunya Central cauran amb una mica més de ganes. També la temperatura demà continuarà sent molt suau. De fet, pujarà una mica més que la d'avui, sobretot a Girona. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Doncs, a banda de les aturades habituals d'aquesta hora de la tarda, en aquestes vies que envolten Barcelona i a les seves rondes, en repassem dues incidències, les dues a l'autopista AP7. La primera és un vehicle avariat, el tram de Sant Cugat del Vallès, que talla carril en sentit nord, sentit Girona, i aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de Sant Cugat, això a l'autopista AP7, i a causa d'un vehicle avariat, i un pèl més endavant, a l'altura de Barberà del Vallès, i tenim un accident que també talla carril en sentit nord i també provoca aturades d'un parell de quilòmetres. Per tant, aquesta zona del Vallès, de l'autopista AP7, primer a Sant Cugat i després a Barberà, amb aquests punts amb retencions per incidències, sempre, com et deia, en sentit nord, en sentit Girona. També, com et deia, a la resta de la xarxa viària, de moment aturades habituals. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Rovell d'Ou, el grup de música familiar, Zones del Mar, treu un nou disc, Jarana Rock. Són noves cançons i cançons tradicionals al més pur estil rocker. Això és Jarana Rock, de Rovell d'Ou.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral, que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Neix a Barcelona el primer nadó a Espanya gràcies a un trasplantament d'úter. Es tracta d'una intervenció pionera i molt complexa que ha dut a terme l'Hospital Clínic en una dona que va néixer sense úter i que, per tant, no podia tenir fills.
El nadó, anomenat Jesús, va néixer el 10 de març, però avui l'han presentat en societat. Aquest naixement és un dels pocs més de 50 casos que s'han registrat al món gràcies a aquesta tècnica encara experimental. De fet, la mare va néixer sense úter i el 2020 va decidir sotmetre's a una cirurgia de trasplantament, la primera operació d'aquestes característiques a Espanya.
La donant viva va ser la seva pròpia germana i el quart intent de transferències d'embrions van aconseguir que l'embaràs arribés a bon port. Carina Bellbé.
Es diu Jesús, com el seu pare i el seu avi. Té 2 mesos i és el primer nadó a l'estat espanyol, fill d'una dona a qui li han transplantat l'úter perquè en va néixer sense. Ha estat possible a l'Hospital Clínic gràcies a una intervenció que és inèdita, encara experimental, molt complexa i que ha calgut mesos de periple fins a aconseguir els permisos ètics necessaris. I no només això, la Tamara, la mare del nadó, ha superat amb èxit un transplantament gràcies a l'úter de la seva germana, l'extracció d'òvuls, la implantació d'embrions, superar un avortament, aconseguir un embaràs i finalment el naixement per cessar àrea del Jesús prematur als 7 mesos de gestació a causa d'una preeclàmpsia. Un petit miracle de la ciència com defensa l'equip mèdic. Escoltem el doctor Carat i la Tamara Franco, la mare del nadó.
Tienes la sensación de haber creado vida, es demasiado decir, pero creado las circunstancias para que la vida vuelva a surgir. Y entonces eso para nosotros es importante.
Estoy muy agradecida, que la verdad que ha sido un proceso muy duro, a la vez muy bonito, con todos los riesgos y con todo, que merece la pena pasarlo, la verdad.
Ara el Jesús es troba en bon estat de salut, però necessita ventilació assistida perquè els seus pulmons encara són immadurs. Com ell, només una cinquantena de nadons han nascut des del 2014 a tot el món gràcies a aquesta tècnica encara experimental que permetrà, però, altres usos en cirurgia pediàtrica.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Acaba sense acord la nova reunió entre la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i la ministra homòloga, Teresa Ribera.
La Generalitat vol participar en la gestió de la Conca de l'Ebre i que l'Estat cooperi en la modernització del Canal d'Urgell. Mentrestant, però, la situació hídrica a Catalunya no millora, ja que les reserves de les conques internes estan al 25% de la seva capacitat.
Però és que les de les conques gestionades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ho estan al 49%, quan al mateix període de l'any passat les reserves estaven al 76%. 6%. Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
Hem sortit de la reunió de la mesa agrària que s'ha celebrat aquest matí a Madrid, on Teresa Jordà, la consellera d'Acció Climàtica, s'ha trobat amb Teresa Rivera, la ministra de Transició Ecològica. Jordà ha lamentat que el govern espanyol no tingui cap pla especial per la sequera.
Nosaltres ja hem fet els projectes per modernitzar 10.000 hectàrees i, a més, hi tenim doncs, també els recursos perquè això es pugui dur a terme el més aviat possible. Però necessitem una resposta, en aquest cas, del Ministeri d'Agricultura. El Ministeri de Transició Ecològica el que s'hi ha fet avui és brindar-se tècnicament a col·laborar amb aquesta modernització.
La consellera Jordà creu necessari firmar un conveni per poder modernitzar el canal d'Urgell, el més gran de l'Estat, sense modernitzar encara.
L'expert en ecologia, Robert Sabé, ha predit avui des de la xarxa que la sequera farà canviar els conreus i caldrà pensar un nou model alimentari. Adverteix que les restriccions de reg causaran un impacte molt important en la productivitat del camp. Tot i aquestes prediccions, l'investigador emèrit i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona ha volgut tranquil·litzar sobre la quantitat d'aliments que estaran disponibles. Assegura que això no canviarà. Maite Polo.
L'impacte de les restriccions en el reg serà molt important en els conreus, segons l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé. A Catalunya es veurà molt afectada la producció de regadiu i la de secà. L'ecòleg ha avisat des de la xarxa que caldrà prendre seriosament els informes que fan projeccions climàtiques perquè caldrà pensar un nou model alimentari.
Per saber on serà més important la incidència del canvi climàtic, quines disponibilitats d'aigua hi haurà en aquests llocs, i així es poder decidir on és el millor lloc on posar els conreus. No decidir d'una manera ordenada, sinó suggerint quines són les millors opcions perquè cada sector pugui organitzar-se.
Malgrat el canvi que vaticina en l'agricultura, Sabé ha volgut llançar un missatge tranquil·litzador sobre la quantitat d'aliments que hi haurà disponibles.
I respecte als canvis de conreus, possiblement sí. El que passa que no tenim que mirar-ho des d'un punt de vista negatiu. Canviaran els conreus, no canviarà la quantitat d'aliment que tindrem disponible.
El científic ha qüestionat que les administracions públiques hagin fet prou per evitar la magnitud que ha adquirit el problema de la sequera.
En successos, aquest dilluns ha començat a l'Audiència de Barcelona el judici contra un educador d'un centre de menors de la Dgaia, del Maresme, acusat d'haver agredit sexualment, almenys en 5 ocasions, un menor d'edat amb autisme, fill d'una família monoparental, quan tenia la mare empresonada. La fiscalia demana per ell 66 anys de presó. Liam Pallarès.
El menor va explicar els fets a la seva mare arran d'una xerrada sobre abusos sexuals. Segons les acusacions, les agressions van succeir entre abril i novembre del 2014, on l'educador s'aprofitava de les discapacitats de la víctima. A més dels 66 anys de presó per l'agressor, la fiscalia també demana que la Generalitat sigui condemnada en el cas com a responsable civil subsidiària, ja que es tracta d'un centre de la Dgaia, controlat per la Generalitat. A més, el fiscal proposa que s'indemnitzi el menor amb 80.000 euros pels danys morals i les seqüeles psicològiques que pateix. Per la seva banda, l'acusació pública vol que l'acusat sigui inhabilitat com a cuidador i educador de menors o persones amb discapacitat. També demana la llibertat condicional durant un mínim de 10 anys, un cop hagi complert la condemna i es decreti una ordre d'allunyament de la víctima.
Un menor d'edat ha mort també en un accident de trànsit a Riudaura, a la Garrotxa, en què el conductor, el seu germà, anava begut, drogat i no tenia carnet.
Els fets han passat a 6:45 del matí, quan el cotxe en què viatjaven ha sortit de la via i ha bolcat. La víctima és un menor d'edat, veí de Montagut i Oix, que viatjava al seient de copilot. El conductor, el germà de la víctima, ha donat positiu en alcohol i drogues i, a més, no tenia permís de conduir. Els Mossos ja l'han detingut.
I els Mossos d'Esquadra donen per acabada la investigació pel cas de les bessones de Sallent. La justícia ja té tots els informes per iniciar el judici. La germana, mentrestant, que va sobreviure, continua ingressada. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El jutjat d'instrucció número 5 de Manresa ha rebut tota la documentació de la investigació d'Esquadra pel suïcidi d'una menor a Sallent el passat 21 de febrer. Recordem que la menor rebia assetjament escolar pel fet de voler canviar de gènere i es va precipitar juntament amb la seva germana bessona, que sí que va sobreviure, des del balcó de casa seva. Prèviament, les dues germanes van deixar dues cartes manuscrites per acomiadar-se. Els experts consideren que el bullying no va ser l'única causa del suïcidi i apunten a problemes multifactorials. Cal recordar que la bessona que va sobreviure continua ingressada a Sabadell, concretament a l'Hospital Parc Taulí. El seu estat de salut ha millorat, tot i que encara ha d'estar ingressada. La família viu en un pis cedit per una entitat de Sabadell mentre la nena continua hospitalitzada.
Notícies en xarxa.
Finalment, Protecció Civil ha anunciat aquesta tarda que el 13 de juny repetirà la prova d'enviament massiu d'alertes per telèfons mòbils a Terres de l'Ebre, Tarragona i el Penedès. Això implica també que la prova no es farà a Barcelona el 30 de maig, com estava previst, fins que no es tingui els resultats correctes de les proves a Tarragona o l'Ebre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Aquest anunci arriba després d'una fallida prova el 12 d'abril d'aquest any i la posterior denúncia de Protecció Civil als seus homòlegs de l'Estat. Amb aquest anunci, la Generalitat ha comunicat també que ajornarà la prova que havia de tenir lloc el 31 de maig a Barcelona i la zona metropolitana. Aquesta es durà a terme un cop s'hagi garantit que l'eina desenvolupada pel Ministeri de l'Interior funciona correctament, tal com explica el comunicat. Cal remarcar que durant la prova del 12 d'abril els ciutadans vinculats a dues de les grans companyies telefòniques van reportar una taxa d'enviament correcta per sota del 10%, i pel que fa al global, menys d'un 40% d'aquells que van respondre a l'enquesta van manifestar rebre correctament l'alerta. Així doncs, aquesta serà la quarta prova del sistema. La primera va tenir lloc a Lleida el 28 de febrer, la segona a Tarragona el 12 d'abril i la tercera el 27 d'abril a Catalunya Central i Girona. Ara es vol posar l'eina a punt abans de la darrera prova a Barcelona, que serà la que implicarà un nombre més gran de població.
Primer dia també laborable des del restabliment del servei habitual a la R2 Sud, jornada sense incidències, amb els trens funcionant a l'hora i recuperant la freqüència de pas habitual. I entre els usuaris, opinions de tot, alguns encara molt enfadats, d'altres expectants i els més optimistes, esperançats. L'Helena Puigduet ha estat a l'estació de Gavà a primera hora.
Molts mitjans per testificar si la R2 Sud passa l'examen més difícil, el del primer dia laborable, després de 3 setmanes funcionant a mig gas. Prova superada en freqüència de pas i també en informació. Personal de Renfe, a l'entrada de l'estació, fa saber els horaris dels trens, 7 trens per hora i sentit en les franges de més demanda, a més dels 2 regionals per sentit i hora. Ni acumulacions ni viatgers a peu dret. Tot i això, a la majoria d'ells encara no els ha passat el disgust. Altres es mostren desconfiats i una minoria diuen sentir-se esperançats.
Això fa molt temps que Renfe no és puntual i coses així han passat.
Penso que és un sistema complex, llavors entenc que puguin haver incidències, però suposo que deu ser que no hi ha una gestió al 100% bona.
Com és el primer dia i coneixent la Renfe, no ho tinc clar. Espero que vagi bé. Bueno, bé. Com sempre.
Mentrestant, continua pendent l'informe d'Adif Allam, a qui es va culpar al principi, va quedar descartat pel Servei Meteorològic de Catalunya.
El problema de l'habitatge centra el debat de la campanya electoral, també el de les ocupacions, tant les dels que necessiten un sostre com les delictives.
Des del febrer, Catalunya té una llei per fer front a les ocupacions conflictives que possibilita als consistoris demanar desallotjaments als jutges abans de 30 dies. S'han de donar 3 condicions. Una, que els ocupants actuïn contra la convivència o l'ordre públic. 2, que el propietari sigui un gran tenidor amb més de 10 pisos.
I 3, que hagi ignorat durant un mes el requeriment d'actuar. Mont Carvajal.
Segons l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a la ciutat es produeixen un 100 d'ocupacions conflictives a l'any, un fet que afecta uns 3.000 veïns pels problemes de convivència que s'hi generen. Robatoris, despeses energètiques i d'aigua, tràfic de droga, defecacions a les escales, amenaces, etc. L'Ajuntament diu que aconsegueix desallotjar-ne la meitat, també en un any, abans i tot de l'entrada en vigor d'aquesta nova llei. Una llei, la 1/2023 del 15 de febrer, proposada per Junts per Catalunya i a la que el PSC s'hi va afegir d'immediat, ja que feia temps que els seus alcaldes metropolitans, Sabadell, Rubí, Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, ho demanaven. Ciutadans també hi va donar suport i a última hora també Esquerra Republicana, després de pactar-hi alguns canvis en el redactat. Van votar-hi en contra Comuns i la CUP. La consideren electoralista i dubten que els jutjats aturats puguin actuar abans d'un mes. El Partit Popular i Vox es van abstenir. Els ajuntaments podran convertir els pisos desallotjats en habitatge social durant 7 anys.
I com cada dia fem un cop d'ull als Prínci Campanya, a un dels municipis de Catalunya, avui ens centrem a Figueres, la capital de l'Alt Empordà. Allà Jordi Masquef, actual cap de l'oposició i vencedor de les eleccions de 2019, repetirà com a cap de llista de Junts amb els reptes de garantir l'alcaldia, que fa 4 anys se li va escapar a causa d'un pacte quadripartit que la va donar a la republicana Agnès Lladó. El cap de llista del PSC és Pere Caselles. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé. La campanya electoral figuerenca de ben segur estarà marcada per la neteja viària de la ciutat, ja que la vaga d'escombraries, que s'ha desconvocat pocs dies abans de l'inici d'aquesta campanya, de ben segur marcarà els temes de debat. Un altre dels temes que parlaran i debatran a les 10 candidatures que es presenten en accedir a l'Ajuntament de la capital a l'Empordanesa serà l'estació del tren convencional i el com solucionar la cicatriu que té la ciutat a causa del pas a nivell. Sembla que quasi totes les formacions, menys la CUP, veurien amb bons ulls el trasllat de l'estació cap a la zona oest, amb l'estació de la Beca troba a Vilafant. L'eliminació del pas a nivell i les vies del tren del centre de la ciutat obren noves possibilitats urbanístiques que els diferents grups hauran de contraposar. Un altre dels temes que es debatran aquests dies és la seguretat ciutadana i la cohesió social de la ciutat. Les dades d'incivisme i els delictes de Figueres sortiran al llarg de la campanya i els diferents grups segur que fan les seves propostes per fer de Figueres una ciutat més segura i amb més oportunitats.
I els auditors catalans reclamen als partits polítics auditories externes dels ajuntaments, sobretot als municipis de més de 5.000 habitants. El president del Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes de Catalunya, Antoni Gómez, ha dit a la xarxa que les revisions que fa actualment la Sindicatura de Comptes donen una informació deficient.
Antoni Gómez ha explicat que la Sindicatura de Comptes té pocs recursos i centra els esforços en la Generalitat i les Diputacions. A més, apunta que l'any passat només va fer una revisió completa dels comptes d'un ajuntament dels més de 900 que hi ha a Catalunya. Així doncs, Gómez ha assegurat que moltes incidències queden sense resoldre.
La Sindicatura de Comptes de Catalunya té els recursos que té i va fer un cert anàlisi de coherència de les xifres que presentaven els ajuntaments, però sense que això signifiqui res més que analitzar la coherència, per tant, sense que signifiqui una auditoria. Fins i tot, aquesta anàlisi de coherència mostra un nivell d'informació força deficient en el que fa referència a que hi ha moltes incidències i moltes d'elles sense subsanar-se.
Els censors jurats demanen establir el model dels països nòrdics on la sindicatura contracta auditors privats per revisar els consistoris, a més d'entregar un informe al Parlament.
En cultura, última oportunitat per veure actuar en directe Elton John a Espanya. Als 76 anys, l'artista s'acomiada avui i demà al Palau Sant Jordi amb la seva gira Farewell Yellow Brick Road Tour. El tour no finalitzarà fins al juliol, en el que serà l'últim concert de la seva carrera professional a Estocolm.
Aquests concerts a Barcelona van ser ajornats per la pandèmia, a més d'una operació del músic. L'artista recuperarà temes icònics com Rocketman o Don't Let the Sun Go Down on Me. En aquesta última gira, Elton John ha fet un rècord en la història del rock, recaptant més de 750 milions d'euros des que va començar al setembre del 2018 als Estats Units.
I l'adaptació musical del best-seller de Maria Dueñas, El tiempo entre costuras, arribarà al Teatre Apolo de Barcelona a finals de setembre. La producció, que fins ara ha passat per Madrid, Sevilla, València i Saragossa, s'ha presentat aquest matí amb la presència de l'autora de la novel·la, Irene Segalés.
Així sona el tema principal del Tiempo entre costuras, el musical, amb Alba Cuarteto al paper de Cira Quiroga i Jean Forrellat al paper de Marcus. Són les veus principals del musical basat en el best-seller de Maria Dueñas, una història que ens transporta a l'inici de la Guerra Civil, quan una jove modista abandona Madrid per anar-se'n a viure a Tànger, al Marroc. L'autora del llibre s'ha mostrat satisfeta de com la seva novel·la s'ha adaptat al teatre musical.
Todo está ahí, se queda, digamos, en puro hueso la historia, ya se desprende de lo superficial, pero el alma de la novela permanece en cada instante.
El tiempo entre costuras, el musical, compta amb la composició d'Ivan Macías, que ha arranjat més d'una vintena de peces que són interpretades en directe. Es podrà veure a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Salamanca serà el rival del Sant Andreu a l'eliminatòria final per l'ascens a la segona federació de futbol. L'anada es disputarà aquest diumenge al Narcís Sala i la tornada serà el 3 o 4 de juny a l'El Mántico de la localitat castellana. Xavi Molist és l'entrenador del Sant Andreu.
Anar a jugar allà i poder demostrar que podem guanyar qualsevol camp, doncs, tenim un equip que ha guanyat molt a casa però també ha guanyat molt a fora. O sigui que hem guanyat el camp de la parada, el camp d'herba, el playoff, hem guanyat el camp del Sant Cristòbal, que no ens anava bé aquell camp, però tot i així la gespa estava bé. I hem guanyat, o sigui que al final no hem de tenir por, han de tenir ells por també de nosaltres i a partir d'aquí preparar-ho bé, començar a buscar informació.
A l'eliminatòria per l'ascens a la primera federació femenina, que és la segona categoria estatal, l'Europa disputarà l'anada a casa aquest cap de setmana contra el filial del Llevant. La tornada, que decidirà l'equip que puja, es jugarà a València el cap de setmana següent, en un cap de setmana aquest, en què el món del futbol ha deixat la polèmica pels insults racistes que va rebre Vinícius Júnior, jugador del Madrid, al camp del València. El tècnic del Barça, Xavi Hernández, té clar com s'hauria d'actuar davant el racisme i els insults al món del futbol.
Siempre lo he pensado yo, que yo estoy trabajando, yo estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero o a ningún periodista, ¿no? Quizás sí, ¿no? Pero en el mundo del fútbol yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto fuera, no se juega.
Són declaracions de Xavi en la prèvia del Valladolid-Barça de demà. També jugarà amb el Girona al camp del Celta. En bàsquet, Sandra Higueravide és nova jugadora de l'Espart Girona. La base valenciana de 38 anys arriba procedent del Guernica i és la quarta incorporació a la plantilla per al curs vinent. Televisió de Girona, Marc Suí.
La jugadora valenciana de 38 anys compta amb una llarga experiència tant a Espanya com a Europa. Higueravide va debutar als 17 anys amb el Ros Casares i ha passat per les files de l'Avenida o l'Estudiantes, a més de jugar a la Lliga Francesa, Turca, Russa, Polonesa i Hongaresa. També ha estat internacional amb Espanya i és l'actual base de l'equip 3x3 espanyol i del bàsquet Girona. Laia Palau, directora esportiva de l'Uni Girona, destaca la seva capacitat per prendre decisions durant el joc.
Una base molt sòlida en quant a direcció, control de partit, és una molt bona tiradora de 3, amb capacitat d'anotació i amb capacitat de passe interior. Amb ella guanyem, òbviament, experiència i capacitat de decisió en partits importants.
En aquesta darrera temporada a Guernica, Higueravide ha firmat una mitjana de 10,5 punts, 2,8 rebots i 4,1 assistències per 11 de valoració per partit.
Per cert, que encara en bàsquet, aquesta tarda hem conegut que el Club Bàsquet Tarragona deixarà de tenir el tècnic Berni Álvarez després de 13 temporades a la banqueta del Serrallo i amb l'ascens a l'E Plata assolit fa unes setmanes. Acabem amb un apunt per demà dimarts, que arrencarà el play-off pel títol de la primera divisió de futbol sala. El Barça rebrà el Valdepeñas al Palau Blaugrana.
Gràcies, Roger. Són els esports d'aquest dilluns, una jornada marcada per l'anunci del primer nadó nascut d'una mare amb l'úter transplantat, també de la tornada a la normalitat en el primer dia laborable a la línia R2 Sud i l'ajornament de protecció civil del simulacre d'emergències a Barcelona i la repetició de les proves a Tarragona i l'Ebre el 13 de juny. I tot això en la 11a jornada de campanya electoral. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa, edició vespre. Eleccions municipals 2023.
Esquerra Republicana celebra a aquesta hora el seu acte central de campanya a Lleida amb la presència del president Oriol Junqueras i el cap de llista Miquel Pueyo. Aquest matí, el candidat per Barcelona, Ernest Maragall, ha constatat diferències significatives per pactar amb Colau i Trias.
Amb el president dels comuns, la senyora Colau, jo ara, després de 4 anys, molt especialment després de 4 anys, però també després d'aquestes mesos i últimes setmanes de campanya, vaig constatant diferències significatives.
Maragall ha afegit que quan Trias lloa les sigles de Convergència també reivindica el frau del 3%. El PSC fa el segon acte del dia a Barcelona, on les enquestes d'avui els fan guanyadors. El candidat a la capital, Jaume Collboni, eufòric, ha demanat obtenir una majoria molt àmplia per no dependre de ningú.
Demano una majoria àmplia per no dependre de ningú. Demano recuperar la millor Barcelona, que és el que hem fet sempre els alcaldes socialistes i el PSC a la ciutat de Barcelona.
Collboni ha promès invertir 20 milions d'euros per millorar l'interior dels habitatges de 8.000 persones majors de 65 anys, amb subvencions de fins a la meitat. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, fa costat aquest vespre la candidata del partit per Girona, Gemma Geis. Al matí, a Sitges, la candidata a l'alcaldia, Mònica Gallardó, s'ha compromès a donar un nou impuls a la ciutat.
Junts per Sitges farà possible que tornem a tenir
una agència de promoció turística, una agència de turisme que faci possible que materialitzem el que hem sigut fins ara i que hem tingut oportunitat de perdre, que és ser la segona destinació en el turisme de negocis després de Barcelona per desestacionalitzar la temporada turística i, per tant, donar oportunitats a tothom.
La presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, participa aquesta tarda amb l'alcaldable per Salt, Tarek Txeriga, i l'alcaldable per Girona, Eugènia Pascual. A Barcelona, Ada Colau ha proposat un abonament anual gratuït de bicing per joves de 16 a 20 anys. La CUP Barcelona vol remunicipalitzar els serveis socials externalitzats. Denuncien que el consistori té 15.000 treballadors externalitzats repartits en 700 empreses privades. I Valens vol que la selecció espanyola de futbol disputi més partits a Barcelona. Ho ha dit la candidata Eva Parera. Parera també vol acollir uns Jocs Olímpics d'estiu l'any 2036 o 2040.
Eleccions municipals 2023.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Neix a Barcelona el primer nadó a Espanya gràcies a un trasplantament d'úter. Maria Pagès.
Es tracta d'una intervenció experimental i molt complexa que ha dut a terme a l'Hospital Clínic en una dona que va néixer sense úter. De fet, la donant va ser la seva germana. El doctor Carat és membre de l'equip mèdic responsable de la intervenció, mentre que Tamara Franco és la mare del nadó.
Tienes la sensación de haber creado vida, es demasiado decir, pero creado las circunstancias para que la vida vuelva a surgir. Entonces, eso para nosotros es importantísimo.
Estoy muy agradecida, que la verdad que ha sido un proceso muy duro, a la vez muy bonito, con todos los riesgos y con todo, que merece la pena pasarlo, la verdad.
La reunió entre la consellera d'Acció Climàtica Teresa Jordà i la ministra homòloga Teresa Rivera acaba sense cap acord sobre la cogestió de la Conca de l'Ebre i la modernització del Canal d'Urgell.
La Conca de l'Ebre està avui al 49% de la seva capacitat, mentre que les conques internes gestionades per l'Agència Catalana de l'Aigua estan tan sols al 25%.
Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
Jordà ha lamentat que el govern espanyol no tingui cap pla especial per la sequera.
Nosaltres ja hem fet els projectes per modernitzar 10.000 hectàrees i, a més, hi tenim doncs, també el recursos perquè això es pugui dur a terme el més aviat possible. Però necessitem una resposta, en aquest cas, del Ministeri d'Agricultura. El Ministeri de Transició Ecològica el que s'hi ha fet avui és brindar-se tècnicament a col·laborar amb aquesta modernització.
Protecció Civil repetirà el proper 13 de juny la prova d'enviament massiu d'alertes per telèfons mòbil a Terres de l'Ebre, Tarragona i el Penedès.
La prova prevista per Barcelona el 30 de maig també s'ajorna fins a disposar dels resultats correctes de les proves a Tarragona i l'Ebre.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Aquest anunci ha arribat després d'una fallida prova el 12 d'abril d'aquest any i la posterior denúncia de Protecció Civil als seus homòlegs de l'Estat. La Generalitat ha comunicat també que ajornarà la prova que havia de tenir lloc el 31 de maig a Barcelona i la zona metropolitana. Aquesta es durà a terme un cop s'hagi garantit que l'eina desenvolupada pel Ministeri de l'Interior funciona correctament.
Jornada sense incidències, amb els trens funcionant a l'hora i recuperant la freqüència de pas habitual en el primer dia laborable des del restabliment del servei habitual a l'R2 Sud.
I entre els usuaris, opinions de tot. Alguns encara molt enfadats, d'altres expectants i els més optimistes, esperançats.
Això fa molt temps que Renfe no és puntual i coses així han passat.
Penso que és un sistema complex, llavors entenc que puguin haver incidències, però suposo que deu ser que no hi ha una gestió al 100% bona.
Com és el primer dia i coneixent la Renfe, no ho tinc clar. Espero que vagi bé. Bueno, bé, com sempre.
En cultura, l'adaptació musical del best-seller de Maria Dueñas, El tiempo entre costuras, arribarà al Teatre Apolo de Barcelona a finals de setembre.
La producció, que fins ara ha passat per Madrid, Sevilla, València i Saragossa, s'ha presentat aquest matí amb la presència de l'autora de la novel·la, Maria Dueñas.
Todo está ahí. Se queda, digamos, en puro hueso la historia, o sea, se desprende de lo superficial, pero el alma de la novela permanece en cada instante.
I en esport, Roger Sánchez, el Sant Andreu i l'Europa ja coneixen els seus darrers rivals al play-off d'ascens.
El Salamanca serà l'últim obstacle dels andreuencs en la fase d'ascens a la segona federació masculina, mentre que l'Europa s'enfrontarà al filial del Llevant a l'eliminatòria per pujar a primera federació femenina.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més, com sempre, planada, serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps al 100% primaveral. A hores d'ara hi ha un còctel de fenòmens meteorològics a Catalunya. Per exemple, algunes tempestes fortes que cauen a cavall dels dos Vallesos, també cap a Osona, a les comarques de Ponent. Al llarg d'aquesta tarda, de fet, a la Catalunya central i a la província de Lleida aniran caient algunes tempestes locals però intenses i, en canvi, quan més a prop de la costa, les clarianes són molt més dominants, amb un ambient xafogós i tot. Pel que fa aquesta matinada i demà al matí, es tornarà a carregar de núvols a les comarques de Girona, bàsicament, amb algun ruixat, alguna pluja demà al matí, especialment a l'Empordà, i després s'obriran moltes clarianes una altra vegada, arran de mar. En canvi, a partir del migdia, una altra vegada, del prelitoral cap a l'interior, molts més nuvolots que acabaran deixant alguns ruixats i algunes tempestes locals, disperses. Però demà, al Pirineu Lleidatà i a la Catalunya central, cauran amb una mica més de ganes. També la temperatura demà continuarà sent molt suau. De fet, pujarà una mica més que la d'avui, sobretot a Girona. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs la veritat és que aquesta hora parlem de molta calma ja. La xarxa viària ha baixat moltíssim el volum de circulació i algunes incidències que teníem activades doncs ja s'han anat arreglant. Ara, de retencions importants, no n'hauríeu de trobar com a molt alguns punts de les rondes de Barcelona, bàsicament la ronda de dalt, sentit Besòs, un pèl més carregats, poca cosa, l'habitual a aquesta hora de la tarda, però vaja, com et deia, en aquesta xarxa viària i també a les vies que envolten Barcelona, parlem de situació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Robeldo, el grup de música familiar, treu un nou disc, Jarana Rock. Són noves cançons i cançons tradicionals al més pur estil roquer. Això és Jarana Rock, de Robeldo.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Neix a Barcelona el primer nadó a Espanya gràcies a un trasplantament d'úter. Es tracta d'una intervenció pionera i molt complexa que ha dut a terme a l'Hospital Clínic en una dona que va néixer sense úter i que, per tant, no podia tenir fills.
El nadó, anomenat Jesús, va néixer el 10 de març, però avui l'han presentat en societat. Aquest naixement és un dels pocs més de 50 casos que s'han registrat al món gràcies a aquesta tècnica encara experimental. De fet, la mare va néixer sense úter i el 2020 va decidir sotmetre's a una cirurgia de trasplantament, sent la primera operació d'aquestes característiques a Espanya.
La donant viva va ser la pròpia germana i el quart intent de transferències d'embrions van aconseguir que l'embaràs arribés a bon port. Carina Bellbé.
Es diu Jesús, com el seu pare i el seu avi. Té 2 mesos i és el primer nadó a l'estat espanyol, fill d'una dona a qui han transplantat l'úter perquè en va néixer sense. Ha estat possible a l'Hospital Clínic gràcies a una intervenció que és inèdita, encara experimental, molt complexa i que ha calgut mesos de periple fins a aconseguir els permisos ètics necessaris. I no només això, la Tamara, la mare del nadó, ha superat amb èxit un transplantament gràcies a l'úter de la seva germana, l'extracció d'òvuls, la implantació d'embrions, superar un avortament, aconseguir un embaràs i finalment el naixement per cessar del Jesús prematur als 7 mesos de gestació a causa d'una preeclàmpsia. Un petit miracle de la ciència com defensa l'equip mèdic. Escoltem el doctor Carat i la Tamara Franco, la mare del nadó.
Tienen la sensación de haber creado vida, es demasiado decir, pero creado las circunstancias para que la vida vuelva a surgir. Y entonces eso para nosotros es importantísimo.
Estoy muy agradecida, que la verdad que ha sido un proceso muy duro, a la vez muy bonito, con todos los riesgos y con todo, que merece la pena pasarlo, la verdad.
Ara el Jesús es troba en bon estat de salut, però necessita ventilació assistida perquè els seus pulmons encara són immadurs. Com ell, només una cinquantena de nadons han nascut des del 2014 a tot el món gràcies a aquesta tècnica encara experimental que permetrà, però, altres usos en cirurgia pediàtrica.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Acaba sense acord la nova reunió entre la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i la ministra homòloga, Teresa Ribera.
La Generalitat vol participar en la gestió de la Conca de l'Ebre i que l'Estat cooperi en la modernització del canal d'Urgell. Mentrestant, però, la situació hídrica millora, ja que les reserves de les conques internes estan al 25% de la seva capacitat.
Però és que la de les conques gestionades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ho estan al 49%, quan al mateix període de l'any passat les reserves estaven al 76%. Ràdio Tarragona. Tàrrega, Gemma Peris.
Hem sortit de la reunió de la mesa agrària que s'ha celebrat aquest matí a Madrid, on Teresa Jordà, la consellera d'Acció Climàtica, s'ha trobat amb Teresa Rivera, la ministra de Transició Ecològica. Jordà ha lamentat que el govern espanyol no tingui cap pla especial per la sequera.
Nosaltres ja hem fet els projectes per modernitzar 10.000 hectàrees i, a més, hi tenim doncs també els recursos perquè això es pugui dur a terme el més aviat possible. Però necessitem una resposta, en aquest cas, del Ministeri d'Agricultura. El Ministeri de Transició Ecològica el que s'hi ha fet avui és brindar-se tècnicament a col·laborar amb aquesta modernització.
La consellera Jordà creu necessari firmar un conveni per poder modernitzar el canal d'Urgell, el més gran de l'Estat, sense modernitzar encara.
La sequera i les restriccions d'aigua condicionen les previsions de fruita de pinyol a Catalunya, que aniran a la baixa. Amb tot, els productors, a Frucat, preveuen que la collita arribi a assolir les 413.000 tones, tot i que alerten que vagin a la baixa, com dèiem, tenint en compte les previsions meteorològiques d'aquest final de maig. O a Ulla de Ràdio, Miriam García.
La previsió s'ha calculat tenint en compte la producció que es perdrà pel tancament del canal d'Urgell, que es calcula que suposarà unes 35.000 tones menys de collita. Tot i això, no es pot preveure com afectarà la sequera a la resta de zones del país, on encara s'està regant, com ara el Baix Segre, que és la principal zona productora de Catalunya i de retruc d'Europa. Escoltem el director general d'Afrucat, Manel Simón.
Són unes previsions tenint en compte el que ara ens diuen els arbres i tenint en compte que tinguem disponibilitat d'aigua. Segurament que a més, haurem d'actualitzar aquest numeret perquè les dotacions actualment assignades als canals que subministren la zona més important de pressió nectarina, com és el canal de Catalunya-Aragó, no seran suficients per portar a terme tota la producció.
La previsió inicial a Catalunya era d'unes 448.000 tones de pressa i nectarina, un augment del 3,5% respecte del període 2017-2021. Tot i això, restant-hi l'afectació per les hectàrees afectades del canal d'Urgell, es queda en 413.000 tones, un 5% menys que en aquest període.
En successos, aquest dilluns ha començat a l'Audiència de Barcelona el judici contra un educador d'un centre de menors de la Degaia, del Maresme, acusat d'haver agredit sexualment, almenys en 5 ocasions, un menor d'edat amb autisme, fill d'una família monoparental, quan tenia la mare empresonada. La Fiscalia demana per ell, 66 anys de presó. Liam Pallarès.
El menor va explicar els fets a la seva mare arran d'una xerrada sobre abusos sexuals. Segons les acusacions, les agressions van succeir entre abril i novembre del 2014, on l'educador s'aprofitava de les discapacitats de la víctima. A més dels 66 anys de presó per l'agressor, la Fiscalia també demana que la Generalitat sigui condemnada en el cas com a responsable civil subsidiària, ja que es tracta d'un centre de la Degaia, controlat per la Generalitat. A més, el fiscal proposa que s'indemnitzi el menor amb 80.000 euros pels danys morals i les seqüeles psicològiques que pateix. Per la seva banda, l'acusació pública vol que l'acusat sigui inhabilitat com a cuidador i educador de menors o persones amb discapacitat. També demana la llibertat condicional durant un mínim de 10 anys, un cop hagi complert la condemna, i es decreti una ordre d'allunyament de la víctima.
I un menor d'edat ha mort en un accident de trànsit a Riudaura, a la Garrotxa, en què el conductor, el seu germà, anava begut, drogat i no tenia carnet.
Els fets han passat a 7:15 del matí, quan el cotxe en què viatjaven ha sortit de la via i ha volcat. La víctima és un menor d'edat, veí de Montagut i Oix, que viatjava al seient de copilot. El conductor, germà de la víctima, ha donat positiu en alcohol i drogues i, a més, no tenia el permís de conduir. Els Mossos ja l'han detingut.
Notícies en xarxa.
Finalment, Protecció Civil ha anunciat aquesta tarda que el 13 de juny repetirà la prova d'enviament massiu d'alertes per telèfons mòbil a Terres de l'Ebre, Tarragona i el Penedès. Això implica també que la prova no es farà a Barcelona el 30 de maig, com estava previst, fins que no es tingui els resultats correctes de les proves a Tarragona o l'Ebre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Aquest anunci ha arribat després d'una fallida prova el 12 d'abril d'aquest any i la posterior denúncia de Protecció Civil als seus homòlegs de l'Estat. Amb aquest anunci, la Generalitat ha comunicat també que ajornarà la prova que havia de tenir lloc el 31 de maig a Barcelona i la zona metropolitana. Aquesta es durà a terme un cop s'hagi garantit que l'eina desenvolupada pel Ministeri de l'Interior funciona correctament, tal com explica el comunicat. Cal remarcar que durant la prova del 12 d'abril, els ciutadans vinculats a dues de les grans companyies telefòniques van reportar una taxa d'enviament correcta per sota del 10%, i pel que fa al global, menys d'un 40% d'aquells que van respondre a l'enquesta van manifestar rebre correctament l'alerta. Així doncs, aquesta serà la cua del sistema. La primera va tenir lloc a Lleida el 28 de febrer, la segona a Tarragona el 12 d'abril i la tercera el 27 d'abril a Catalunya Central i Girona. Ara es vol posar l'eina a punt abans de la darrera prova a Barcelona, que serà la que implicarà un nombre més gran de població.
Primer dia laborable des del restabliment del servei habitual a l'R2 Sud, jornada sense incidències, amb els trens funcionant a l'hora i recuperant la freqüència de pas habitual. I entre els usuaris, opinions de tot. Alguns encara molt enfadats, d'altres expectants i els més optimistes esperançats. La nostra companya Elena Puigduet ha estat a l'estació de Gavà a primera hora.
Molts mitjans per testificar si la R2 Sud passa l'examen més difícil, el del primer dia laborable, després de 3 setmanes funcionant a mig gas. Prova superada en freqüència de pas i també en informació. Personal de Renfe, a l'entrada de l'estació, fa saber els horaris dels trens, 7 trens per hora i sentit en les franges de més demanda, a més dels 2 regionals per sentit i hora. Ni acumulacions ni viatgers a peu dret. Tot i això, a la majoria d'ells encara no els ha passat el disgust. Altres es mostren desconfiats i una minoria diuen sentir-se esperançats.
Això fa molt temps que Renfe no és puntual i coses així han passat.
Penso que és un sistema complex, llavors entenc que puguin haver incidències, però suposo que deu ser que no hi ha una gestió al 100% bona.
Com és el primer dia i coneixent la Renfe, no ho tinc clar. Espero que vagi bé. Bueno, bé. Com sempre.
Mentrestant, continua pendent l'informe d'Adif Allam, a qui es va culpar al principi, va quedar descartat pel Servei Meteorològic de Catalunya.
I a Salt, al Gironès, prop de 300 treballadors de l'Hospital Santa Caterina han començat avui una vaga indefinida. Reclamen la millora de les condicions laborals i retributives i denuncien l'actuació irresponsable i beligerant de l'empresa. Televisió de Girona, Mar Suí.
Entre pitades i càntics, els treballadors de l'Institut d'Assistència Sanitària del Parc Martí i Julià anunciaven aquest matí l'inici d'una vaga indefinida. Denuncien que les negociacions estan encallades i que l'empresa mostra una manca de respecte per la retallada de drets. En parla Maripau Gaset, infermera i delegada del sindicat SATSE.
Aquesta vaga serà horària i serà cada dia d'aquesta setmana, de dilluns a divendres, de 9 a 11 i de 4 a 6 de la tarda. Llavors, el dijous es fa una manifestació a la que ens sumarem tots els treballadors de l'hospital, junt amb la xarxa de salut mental.
Unes males condicions laborals i retributives del sector han provocat una manca de personal i l'augment de les llistes d'espera. Des de l'any 2008, els treballadors de l'IES han perdut prop del 25% del poder adquisitiu. Per això, també es va interposar una demanda sol·licitant que les antiguitats que cobren els més veterans es fessin extensives a la resta de treballadors. Ara han presentat una demanda per conflicte col·lectiu contra l'empresa i exigeixen que els responsables del Departament de Salut i del Govern de la Generalitat intervinguin.
El problema de l'habitatge centra el debat de la campanya electoral, també el de les ocupacions, tant les dels que necessiten un sostre com les delictives.
Des del febrer, Catalunya té una llei per fer front a les ocupacions conflictives que possibilita als consistoris demanar desallotjaments als jutges abans de 30 dies. S'han de donar 3 condicions. Una, que els ocupants actuïn contra la convivència o l'ordre públic. 2, que el propietari sigui un gran tenidor, és a dir, amb més de 10 pisos.
I 3, que hagi ignorat durant un mes el requeriment d'actuar. Mont Carvajal.
Segons l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a la ciutat es produeixen un centenar d'ocupacions conflictives a l'any, un fet que afecta uns 3.000 veïns pels problemes de convivència que s'hi generen. Robatoris, despeses energètiques i d'aigua, tràfic de droga, defecacions a les escales, amenaces, etc. L'Ajuntament diu que aconsegueix desallotjar-ne la meitat, també en un any, abans i tot de l'entrada en vigor d'aquesta nova llei. Una llei, la 1/2023 del 15 de febrer, proposada per Junts per Catalunya i a la que el PSC s'hi va afegir d'immediat, ja que feia temps que els seus alcaldes metropolitans, Sabadell, Rubí, Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, ho demanaven. Ciutadans també hi va donar suport i a última hora també Esquerra Republicana, després de pactar-hi alguns canvis en el redactat. Van votar-hi en contra Comuns i la CUP. La consideren electoralista i dubten que els jutjats saturats puguin actuar abans d'un mes. El Partit Popular i Vox es van abstenir. Els ajuntaments podran convertir els pisos desallotjats en habitatge social durant 7 anys.
I com cada dia fem un cop d'ull als principals temes de campanya a un dels municipis de Catalunya, els comicis a Reus, el 10è municipi més poblat de Catalunya, venen marcats per la decisió de l'actual alcalde, Carles Pellicer, de Junts, de no optar a un quart mandat. Pellicer deixa un escenari obert on Junts, amb Teresa Pallarès, haurà de fer valer el seu paper de primera força davant la possibilitat de ser avançat per Esquerra Republicana amb Noemí Llauradó i el PSC amb Sandra Guaita, respectivament. La nova ràdio, David Fernández. Martínez.
L'Ajuntament de Reus ha dedicat gran part d'aquest mandat cap a on ha d'anar la ciutat amb el Pla Estratègic Reus 2030. Per l'oposició, l'equip de govern, pensant en el futur, ha descuidat el dia a dia i aquest és un dels aspectes que més està escoltant en campanya. A banda, a Reus, la campanya electoral també està marcada per la transformació urbanística iniciada o projectada en algunes zones de la ciutat i, de fet, hi ha el debat de si cal estendre la peatonalització del Raval Santana cap als altres ravals al centre i cap a la plaça de la Llibertat i al carrer Ample. En aquest apartat cal subratllar la polèmica intervenció integral al barri del Carrilet, al sud de la ciutat, i el trasllat del mercat d'aquesta zona a una nova nau adquirida pel consistori. Un espai en què els partits que no han estat al govern reivindiquen que no s'hi ha de traslladar al mercat, sinó preveure en altres usos. A més, es torna a parlar de la necessitat de connectar la ciutat amb el passeig de la Boca de la Mina a través d'un pont elevat per sobre de l'estació de trens. Factors com la seguretat ciutadana i la necessitat d'incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana són altres dels aspectes força presents a Reus durant aquests dies.
I els auditors catalans reclamen als partits polítics auditories externes dels ajuntaments, sobretot als municipis de més de 5.000 habitants. El president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Antoni Gómez, ha dit a la xarxa que les revisions que fa actualment la Sindicatura de Comptes donen una informació deficient.
Antoni Gómez ha explicat que la Sindicatura de Comptes té pocs recursos i centra els esforços en la Generalitat i les Diputacions. A més, apunta que l'any passat només va fer una revisió completa dels comptes d'un ajuntament, dels més de 900 que hi ha a Catalunya. Així doncs, Gómez ha assegurat que moltes incidències queden sense resoldre.
La Sindicatura de Comptes de Catalunya té els recursos que té i va fer un cert anàlisi de coherència de les xifres que presentaven els ajuntaments, però sense que això signifiqui res més que analitzar la coherència, per tant, sense que signifiqui una auditoria. Fins i tot, aquesta anàlisi de coherència mostra un nivell d'informació força deficient en el que fa referència a que hi ha moltes incidències i moltes d'elles sense subsanar-se.
Els censors jurats demanen establir el model dels països nòrdics on la sindicatura contracta auditors privats per revisar els consistoris, a més d'entregar un informe al Parlament.
En cultura, última oportunitat per veure actuar en directe Elton John a Espanya. Als 76 anys, l'artista s'acomiada avui i demà al Palau Sant Jordi amb la seva gira Farewell Yellow Brick Road Tour. El tour no finalitzarà fins al juliol en el que serà l'últim concert de la seva carrera professional a Estocolm.
Aquests concerts a Barcelona van ser ajornats per la pandèmia, a més d'una operació del músic. L'artista recuperarà temes icònics com Rocketman o Don't Let the Sound Go Down on Me. En aquesta última gira, Elton John ha fet un rècord en la història del rock, recaptant més de 750 milions d'euros des de que va començar al setembre del 2018 als Estats Units.
I l'adaptació musical del best-seller de Maria Dueñas, El tiempo entre costuras, arribarà al Teatre Apolo de Barcelona a finals de setembre. La producció, que fins ara ha passat per Madrid, Sevilla, València i Saragossa, s'ha presentat aquest matí amb la presència de l'autora de la novel·la, Irene Segalés.
Se murió, pero estamos los dos otra vez.
No sé.
Així sona el tema principal del Tiempo entre costuras, el musical, amb Alba Cuarteto al paper de Cira Quiroga i Jean Forrellat al paper de Marcus. Són les veus principals del musical basat en el best-seller de Maria Dueñas, una història que ens transporta a l'inici de la Guerra Civil, quan una jove modista abandona Madrid per anar-se'n a viure a Tànger, al Marroc. L'autora del llibre s'ha mostrat satisfeta de com la seva novel·la s'ha adaptat al teatre musical.
Todo está ahí, se queda, digamos, en puro hueso, la historia, o sea, se desprende de lo superficial, pero el alma de la novela permanece en cada instante.
El tiempo entre costuras, el musical, compta amb la composició d'Ivan Macías, que ha arranjat més d'una vintena de peces que són interpretades en directe. Es podrà veure a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Salamanca serà el rival del Sant Andreu a l'eliminatòria final per l'ascens a la segona federació de futbol. L'anada es disputarà aquest diumenge al Narcís Sala i la tornada jugarà el 3 o 4 de juny a l'estadi del Mántico, a la localitat castellana. Xavi Molist és l'entrenador del Sant Andreu.
Anar a jugar allà i poder demostrar que podem guanyar qualsevol camp, doncs ho farem. Tenim un equip que ha guanyat molt a casa, però també ha guanyat molt a fora. O sigui que hem guanyat el camp de la parada d'herba, el playoff, hem guanyat el camp del Sant Cristòbal, que no ens anava bé aquell camp, però tot i així la gespa estava bé i hem guanyat, o sigui que al final no hem de tenir por, han de tenir ells por també de nosaltres i aquí preparar-ho bé, començar a buscar informació.
A l'eliminatòria per l'ascens a la primera federació femenina, que és la segona categoria estatal, l'Europa disputarà l'anada a casa aquest cap de setmana davant el filial del Llevant, la tornada que decidirà l'equip que puja a jugar a València el cap de setmana següent. Encara en futbol, demà arrenca una nova jornada, l'antepenúltima de la primera divisió. El Barça juga a les 10 al camp del Valladolid, amb el títol ja a la butxaca. Els darrers partits serviran per pensar en el futur. Xavi ha parlat avui dels possibles relleus a la capitania amb la marxa de Busquets.
Liderazgos hay de muchos tipos, es decir, tenemos muchos líderes, cada uno ya es un líder en sí, en el equipo, ¿no? Mismo Ter Stegen es un gran líder, Araujo es un buen líder, Koundé, Gavi puede ser capitán del Barcelona, Pedri también, hay muchos, Robert Lewandowski ya es un ejemplo, ya es un capitán sin brazalete, se queda Sergi Roberto, que es un gran capitán, Jordi Alba, hay muchos futbolistas que tienen esa capacidad de liderazgo y en todo momento pueden ejercer de capitanes.
Demà obre aquesta 36a jornada al Girona, que juga 8:15 al camp del Celta. Queden 3 jornades i els gironins són ara a 2 punts de les places europees. El tècnic Michel Sánchez fa comptes.
53 per l'objectiu i 56 per Europa, penso. I per Europa 56, nosaltres és impossible, no? Perquè dos partits he guanyat i amb un empat no arribes a 56. Hem de guanyar els tres. Penso que amb 55 pot ser que no arribis. Hem de guanyar tres.
Matemàtiques en paper i bolígraf. Aquest dimarts arrenca també el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça rebrà el Valdepeñas al Palau Blaugrana en el primer partit dels quarts de final en una sèrie que es disputa el millor de tres partits. Un Barça que avui ha anunciat que Marcenio marxarà el 30 de juny, tancant una etapa de 5 temporades i 15 títols fins ara.
Con la máxima concentración. Estoy muy motivado por ser mi último play-off y última liga aquí. Creo que este 4 años y medio ha hecho una gran historia aquí por el club y intentar acabar de la mejor manera posible.
En hoquei patins, Sant Just d'Esvern celebrarà aquest dimarts la fita de l'hoquei Sant Just, que aquest diumenge solia un històric ascens a la Parlem Hoquei Lliga. El mític jugador del Barça, Mia Ordeig, és l'entrenador dels Sant Justencs.
Ja ens tocava. El club fa molt temps que treballa per això. Hi ha hagut des de sempre molta qualitat a nivell tècnic en aquest club i jo crec que és el treball de tots haver aconseguit aquest objectiu. A principi de temporada, que al final de temporada tindríem l'opció d'una final a casa amb la nostra gent, aconseguir l'ascens i haguéssim firmat tots.
Amb aquest èxit del Sant Just, tanquem els esports per avui dilluns.
Gràcies, Roger. Són els esports d'aquest dilluns. Com deies, una jornada marcada per l'anunci del primer nadó nascut d'una mare amb l'úter transplantat, també la tornada a la normalitat en el primer dia laborable a la línia R2 Sud i l'ajornament de protecció civil del simulacre d'emergències a Barcelona i la repetició de les proves a Tarragona i l'Ebre el 13 de juny. I tot això en una nova jornada, l'onzena ja, de campanya electoral. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Eleccions municipals 2023.
Esquerra Republicana celebra aquesta hora el seu acte central de campanya a Lleida amb la presència del president Oriol Junqueras i el cap de llista Miquel Pueyo. Aquest matí, el candidat per Barcelona, Ernest Maragall, ha constatat diferències significatives per pactar amb Colau i Trias.
Amb el president dels comuns del senyor Colau, jo ara, després de 4 anys, molt especialment després de 4 anys, però també després d'aquestes mesos i últimes setmanes de campanya, vaig experimentant, vaig contrastant, vaig constatant diferències significatives.
Maragall ha afegit que quan Trias lloa les sigles de Convergència també reivindica el frau del 3%. El PSC fa el segon acte del dia a Barcelona, on les enquestes d'avui els fan guanyadors. El candidat a la capital, Jaume Collboni, eufòric, ha demanat obtenir una majoria molt àmplia per no dependre de ningú.
Demano una majoria àmplia per no dependre de ningú. Demano recuperar la millor Barcelona, que és el que hem fet sempre els alcaldes socialistes i el PSC a la ciutat de Barcelona.
Collboni ha promès invertir 20 milions d'euros per millorar l'interior dels habitatges de 8.000 persones majors de 65 anys, amb subvencions de fins a la meitat del preu total. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, fa costat aquest vespre la candidata del partit per Girona, Gemma Geis. Al matí, la candidata a l'alcaldia, Mònica Gallardó, s'ha compromès a donar un nou impuls a la ciutat.
Junts per Sitges farà possible que tornem a tenir una agència de promoció turística, una agència de turisme que faci possible que materialitzem el que hem sigut fins ara i que hem tingut oportunitat de perdre, que és ser la segona destinació en el turisme de negocis després de Barcelona per desestacionalitzar la temporada turística i, per tant, donar oportunitats a tothom.
La presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, participa aquesta tarda amb l'alcaldable per Salt, Tarek Txeriga, i l'alcaldable per Girona, Eugènia Pasqual. A Barcelona, Ada Colau ha proposat un abonament anual gratuït de bicing per joves de 16 a 20 anys. La CUP Barcelona vol remunicipalitzar els serveis socials externalitzats. Denuncien que el consistori té 15.000 treballadors externalitzats repartits en 700 empreses privades. I Valens vol que la selecció espanyola de futbol disputi més partits a Barcelona. Ho ha dit la candidata Eva Parera. Parera també vol acollir uns Jocs Olímpics d'estiu l'any 2036 o 2040.
Eleccions municipals 2023.